La finestra indiscreta.
Avui Kubrick, Stanley Kubrick, a l'audiovisual, músiques, patchworks musicals, idees originals i reaprofitaments totals a càrrec d'un director llegendari. Stanley Kubrick i la música de les seves pel·lícules. Esclar que el 1953 va fer Fear and Desire, la pel·lícula que ningú no va veure, i el 55 Killer's Kiss. Però hem començat amb Atraco Perfecto de Killing, el film que el 56, amb Sterling Hayden, Colin Gray, Mary Windsor i Elisha Cook Jr., ens explicava un atracament perfecte, aprofitant una carrera de cavalls. Era una sèrie B notable, més aviat ningú no s'esperava el que seria la carrera del director, i el compositor, un amic de 28 anys, amic d'infància de béisbol i de futbol, que ja havia fet els dos treballs anteriors i també intervindria a Senderos de Gloria, un compositor que també va fer de les seves a Raíces, alguns episodis de Star Trek i Comando en el mar de la Xina. De moment, estem als primitius, en la sèrie B i en la sonoritat en blanc i negre dels anys 50. La música en les pel·lícules de Stanley Kubrick. De moment, el director anava cridant compositors habituals, com Alex North, que li va fer la partitura de Spartaco el 1960. En col·laboració amb Saul Bass, uns títols de crèdit irrenunciables per una epopeia romana amb Kirk Douglas, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Tony Curtis, etc, etc, etc. No va guanyar l'Oscar. Va ser l'any de l'èxode d'Ernest Gold. Però és una autèntica meravella. Spartak no era un projecte ideal per Kubrick, tot i que la va resoldre superbé. Més endavant, sí. Un parell d'anys més tard, el 62, amb Lolita adaptant a Vladimir Nabokov, ja va entrar de franc, directe, intensament, en allò que li interessava. Una petita epopeia sexual viscuda per James Mason, Sue Lyon, Shelley Winters i Peter Sellers com a protagonistes. La Lolita va ser un escàndol. I la música, tot i que el tema de Lolita, això que sona ara mateix, era de Bob Harris, va arribar al seu cim i és especialment recordada per com Nelson Riddle, el compositor que va morir el 1985, va resoldre l'escena de Lolita i el hula hop amb un Lolita ya-ya que ens ha de recordar una mica que acabava de fer la quadrilla de los once. Després d'aquest fals infantilisme, continuen les obres mestres. Magistral la idea de Kubrick. El final de Doctor Strangelove, Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú, el 64, quan explota la bomba atòmica i el món se'n va a fregir punyetes, què posa? Una cançó interpretada per Vera Lynn que havia servit per estimular l'esperit de triomf dels soldats anglesos a la Segona Guerra Mundial. We'll meet again.
We'll meet again. Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Ens tornarem a trobar, deia la cançó de Vera Lynn, era una ironia. I la retrobada amb Alex North va ser un desastre. Després de l'excel·lent col·laboració d'Spartak, quan Stanley Kubrick va fer 2001 a Odissea de l'Espai l'any 68, li va demanar la partitura i li va demanar imitar Richard Strauss i Also Sprach Zarathustra. La veritat és que la cosa no podia anar pitjor. Li va dir que no a tot el que havia treballat i se'n va anar directament als clàssics, és a dir, al Richard Strauss original, a l'altre Strauss, a Johann, i al seu de Nubi Blau, pel ball, al vals de les naus espaials i altres fragments de música de Ligeti, com aquesta obertura i atmosferes que ara esteu sentint i que acompanyaven la preprojecció de la pel·lícula, quan encara no s'havia obert la pantalla i hi havia llums encesos a la sala. Després arribava Richard Strauss i Zarathustra. I després, saps què sentireu? Doncs el que havia fet Alex North originalment, precisament per sortir en aquells moments on havia de sonar el Zarathustra de Richard Strauss. Així que sentiu i comproveu-ho i compareu. I què va passar? Que Stanley Kubrick havia descobert que la seva intuïció funcionava molt bé i que veia clarament quins fragments de música clàssica preexistent podien anar amb les pel·lícules que faria a continuació. I així el 1971, quan adapta Humphrey Burgess a La taronja mecànica, a Clockwork Orange, amb Malcolm McDowell i Patrick McGee interpretant el funerari personatge de Mr. Alexander, va anar directament a Purcell, a Beethoven, però amb l'ajuda de Walter Carlos, o Wendy Carlos, i de Rachel Ilkind. I així ens vam trobar amb aquesta versió, que es va fer celebèrrima, de la música funeral per la reina Mary de Henry Purcell. I després veureu un Beethoven versió Carlos, és a dir, el segon moviment de la novena sinfonia, i el quart moviment de la novena sinfonia, també de Beethoven, però en l'original.
La finestra indiscreta.
L'amic Ludwig van, que diria l'Àlex de la taronja mecànica, amb tota la confiança, o l'amic George Friedrich Händel, clar, que va fer aquesta sarabanda, que va popularitzar enormement aquesta pel·lícula del 75 de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, l'adaptació de la novel·la de William Thackeray. I Kubrick venia molt bé als discos de les seves pel·lícules, i aquests compositors es convertien en èxits populars. Li va passar a Händel amb la seva sarabanda, i mentre Ryan O'Neill i Marisa Berenson vivien la seva història d'ambició, luxe i, finalment, derrota, també aquest segon moviment del trio per a piano Opus 100 de Franz Schubert es va convertir en alguna cosa més que una senya del passat. És Barry Lyndon, i Kubrick continuava buscant clàssics que posar amb les seves imatges. Thank you. música del 19 per una història del 18, però la idea de Kubrick funcionava. I seguim en aquest caleidoscopi musical del cinema de Stanley Kubrick i anem a l'Overlook Hotel a Colorado, on Jack Torrance, Jack Nicholson, ha d'anar amb la seva família a defensar un hotel tancat tot l'hivern i aïllat a la neu. Arriba la bogeria, una bogeria ben escrita per Stephen King. És The Shining, El resplendor, el 1980. I entre tot plegat, un bar que es torna a obrir i ens recorda fets sagnants dels anys 20. I sona Midnight Stars and You, de Campbell Connelly Woods, per la Ray Noble Band, amb Al Bowley. Si hem anat de Strauss i Beethoven al swing, què ens ha d'estranyar que Stanley Kubrick ens porti ara directament al pop? Nancy Sinatra i These Boots Are Made for Walking.
You keep saying you've got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Aquestes botes fetes per caminar eren les dels soldats a Hue, a Vietnam, el 1968, tot i que la pel·lícula Full Metal Jacket, la jaqueta metàl·lica, és del 1987. I amb elles anaven cap a la brutalitat a les runes Matthew Modine, Adam Baldwin i Vincent D'Onofrio. Qui va fer la música? Perquè aquí sí que Kubrick va encarregar partitura d'estes ruïnes, la música aterradora. Abigail Mead. Qui era Abigail Mead? La filla de Stanley Kubrick, Vivian Vanessa Kubrick, que havia fet el petit paper de la filla del doctor Floyd a 2001, una odissea de l'espai. Ser la filla de Stanley Kubrick no li va valdre de res a Abigail Mead quan va arribar el moment de Eyes Wide Shut, l'any 1999, la darrera pel·lícula del director. El seu pare, com havia passat amb Alex North anys abans, li va rebutjar totalment la feina feta i va insistir en anar a la recerca de peces clàssiques per convertir-les en el comentari musical del seu film. En aquest cas, l'adaptació d'Arthur Schnitzler i d'aquell viatge al fons del seu sexe i la seva moral de Tom Cruise, casat amb Nicole Kidman, llavors. Així s'acabava la carrera de Kubrick. Però mira per on, un Dmitri Shostakovich es va convertir en alguna peça tan popular que fins i tot ens avisa quan comença la representació al TNC. Vals número 2 de la suite de jazz de Shostakovich. Llàstima, anirem de vals en vals, però l'últim no ens cabrà sencer. El Danubi Blau, 2001. Així acabarem aquest recorregut per Stanley Kubrick i el seu món musical.